Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Presentes 312, sí, 180, no, 131, abstención 1. Queda, por lo tanto, convalidado el decreto ley.
El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest migdia l'última gran retallada del govern de Mariano Rajoy, una mesura que permetrà estalviar fins a, segons el govern, 65.000 milions d'euros i que ha tirat endavant amb l'únic suport del Partit Popular, però per això està la majoria absoluta. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, diu que no hi ha cap més sortida.
Estamos actuando por necesidad. La necesidad es la que marca el camino. La necesidad es la que está haciendo que parte de nuestras ideas queden a la orilla del camino. No todo cabe ahí, en ese gran título que son los servicios públicos. Y por tanto, es el momento de decir las cosas claras. Hay que reducir gastos públicos, servicios públicos, porque nos conviene para crecer.
Montoro ha aprofitat també la seva compareixença per criticar la gestió del govern anterior.
Una autèntica catàstrofe recaudatòria que ha ocurrido en España y que no tiene parangón con lo sucedido con motivo de la crisis. Crisis ha habido igual en otros países europeos, de igual intensidad, y en modo alguno han perdido esa recaudación tributaria, como en modo alguno han perdido tanto empleo, tanta destrucción de empleo, como hemos padecido en nuestro país.
I mentre això passava dins del Congrés, els mercats continuava la pressió sobre el deute espanyol. Avui el Tresor ha col·locat bons a 2, 5 i 7 anys a un interès rècord, i això ha disparat encara més la prima de risc, aquesta coneguda prima de risc que ja supera els 580 punts, i també l'interès dels bons a 10 anys, que està per sobre del nivell crític del 7%. Bé, saludem a aquesta hora de la tarda el professor Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut, bona tarda.
Per començar, si hem de fer una fotografia de la jornada d'avui, tenim una nova retallada del govern espanyol aprovada per la majoria absoluta del Partit Popular, i tenim això que comentàvem ara, no? Que aquesta retallada als mercats, aquests coneguts mercats, no els ha destensat, sinó tot el contrari. És a dir, avui, com dèiem, el Tresor ha col·locat bons a 5 i 7 anys amb un interès rècord, i la prima de risc està als 580 punts. Per tant, la pregunta que li faig és: i ara cap a on anem, o i ara què?
Bé, a Espanya té molts problemes, però tots aquests molts problemes es podrien resumir en dos, bàsicament en dos. D'un es parla molt, de l'altre no es parla res. Del problema que es parla és que Espanya no està ingressant lo suficient via impostos, etcètera, etcètera, per fer front a l'estructura de despesa que té. D'això s'està parlant. I per aquesta raó es pugen impostos i es retalla despesa. Una altra cosa és que sigui correcta o no sigui correcta. Bé, i l'altre problema del que no es parla és el deute. Espanya té un deute que no pot pagar. Que no pot pagar. No
pot pagar. Així de clar.
Així de clar. És a dir, Espanya té un deute total de 4 bilions d'euros entre Estat, ajuntaments, governs regionals, empreses, famílies i bancs que no pot pagar. No pot pagar. És a dir, no és que si... No pot pagar. I a sobre amb un problema afegit, de que el deute públic s'està incrementant. Perquè part d'aquest rescat anirà via deute pública. Llavors, mentre no s'arregli el problema del deute, Espanya no podrà resoldre absolutament res. Això que ha dit el senyor Montoro, de que és convenient aquestes ratllades per créixer, això és absolutament fals. Absolutament fals. Per Espanya començar a créixer, primer s'ha d'arreglar el problema del deute, i arreglar el problema del deute és fer compensacions i fer quites. I per altra banda, amb la qual cosa, evidentment, no, Espanya sola no pot fer això, i per altra banda s'ha d'escollir aquelles activitats, aquelles zones, aquells sectors que en tinguin possibilitats, i els altres deixar-los. És que no hi ha més. Llavors, clar, s'està donant voltes a una olla en la que no hi ha res, o en la que no hi, o en la que hi ha molt poques coses.
Home, però vostè amb això és clar i diàfan, com alguns altres analistes que diuen això, és a dir, que el deute no es pot tornar.
No es pot tornar.
Bueno, aleshores, com tires endavant aquesta quita? Com ho resitues tot això? Perquè ara mateix d'això no se'n parla, com
no
vostè diu.
No se'n parla.
Doncs qui ha d'afrontar aquesta... O sigui, qui ha de tirar endavant un pla de dir, escolti'm, nosaltres no, això no ho podem pagar... I aquí s'ha d'afrontar una quita. Això qui ha de ser? El govern espanyol? Això, Brussel·les? Això, qui ha d'afrontar aquesta situació?
Això ha de ser a nivell europeu. Això ha de ser a nivell europeu. No, no pot fer un país. Una altra possibilitat seria no fer quites, però agafar el 60, el 70, el 80% del deute, ficar-lo en un armari, tancar la porta i llançar la clau. Aquesta seria una altra possibilitat.
Sí, però això com es fa?
Sí, bueno, això es fa, es converteix en perpetu aquest deute, només es paguen interessos i això queda com, com una pedra que hi ha allà i que ningú fa cas i serveix per aguantar el moble, és a dir, per dir-ho d'alguna manera. Sí, és a dir, comptablement es pot fer. Però tot això, per fer tot això, s'ha d'arribar a un arreglo, a una coordinació, s'ha d'arribar a un acord, a un entendiment. Entre tots els països, entre tots, a qui volia arribar? Als creditors.
I ara jo li anava a preguntar, qui són els creditors? O sigui, a qui devem més? Perquè potser anirem a parar que els que devem més, no sé, jo no ho desconec, siguin els alemanys, i aleshores, clar, no vulguin fer quita, sinó al contrari, anar recuperant a la mesura del possible tot el que es deu. Pregunto, a qui els hi devem tants diners?
La majoria de deute la tenim, la majoria de deute total, tenim en bancs espanyols, en bancs alemans, en bancs francesos, i també en bancs americans, bàsicament, estadounidens, bàsicament. Clar, el problema de la banca espanyola és un problema que dius, bueno, està a casa, sí, però aquest és un problema molt complicat, molt complicat, perquè resulta que aquesta deute els bancs la utilitzen com a actius, com a algo propi, i cada vegada val menys. Amb la qual la banca espanyola cada vegada és més
feble. Val feble. Menys. No?
Exacte. Clar. Llavors, clar, si això afegim que Espanya no creix, clar, cada vegada tenim menys diners per pagar el que es deu, d'aquí el problema aquest, i per sobreviure. Amb la qual, clar, cada vegada Espanya és més pobra, és més feble, té menys possibilitats.
Que és on estem.
Exacte.
Clar, i aleshores, perdoni que insisteixi, no? Com se surt d'aquest cercle? És a dir, vostè diu, l'única solució, li pregunto, és aquesta quita que em parla vostè, o d'aquesta deute perpètua, perquè, clar, això ningú en parla, i potser va ser hora que algú comenci a explicar les coses, la realitat de la situació, no?
Jo he dit en aquest programa que una de les vies per sortir era arribar a treure tota la porqueria que tenen els bancs. Mm-hmm. Això sembla que ja va en sèrio.
Ah.
Sí, això sortirà al setembre. Al setembre...
Aquestes quatre auditories, no?
Exacte. Això sembla... Bueno, a veure, vull creure que aquestes quatre auditories treuran...
Sí, perquè miri que hem passat els stress test, hem passat...
No, tot el...
I vostè sempre, escolta, jo cada cosa sempre ho reconec, vostè sempre ha dit que això res. I ara estem, mira, arriba un punt que diu, ara em venen unes noves quatre auditories més,
sí,
que les tindrem al setembre.
Exacte. I a més és curiós, entre parèntesis, que és curiós que aquest any la Lliga comença el 18 d'agost. És curiós.
Vol dir per despistar-nos una mica.
No sé, però és curiós.
Bueno,
la qüestió és que aquestes quatre auditories, si treuen tota la realitat, tota la veritat dels bancs,
sí,
ja es podrà entrar en el problema de la banca. Lo qual ja, això s'ha d'enmarcar dins d'aquesta idea que hi ha a Europa, que sembla ser que està molt arrelada ja, d'arribar a una unió bancària, amb un supervisor que serà el Banc Central Europeu, que tindrà potestat i poder per intervenir en cada país, en els bancs de cada país, si cal. Clar, amb això el problema de la banca està resolt, entre cometes. Una altra cosa seran les conseqüències.
Ja.
Però, bueno, està resolt. I quedarà l'altre problema.
El deute,
exacte.
Que ningú en parla.
Ningú en parla.
El deute.
De moment ningú parla. Llavors, això jo... també vull pensar i desitjo de que es tracti a nivell europeu, perquè, a més, l'avantatge que tenim amb el deute és que tots els països europeus estan molt endeutats. Molt endeutats. I llavors, com és un problema comú, hi ha més possibilitat d'afrontar-lo.
Perquè, pel que tinc entès, a França, que no se'n parla
terrible
mai, també té un deute i François Hollande haurà de, tot i que té un discurs, haurà de començar, ara en parlarem de França, sí, i les mesures que ha pres al voltant de l'IVA, però també haurà de començar a prendre mesures, no?, perquè també té un deute prou significatiu.
Sí, i a més, un altre problema afegit, però el que no... És a dir, en el cas de França és molt curiós, perquè França va col·locar fa 4 dies deute amb interessos negatius, també. La gent vol pensar, oh, que bé està França. França és una economia que està absolutament estancada. Segons les previsions del govern francès, aquest any només creixerà el 0,7%. El 0,7% és absolutament res. Amb la qual cosa, aquestes mesures que ha pres el senyor Hollande estan molt bé, el govern francès està molt bé, però no, tampoc resol el problema que té França, que és el problema del creixement i del deute. És a dir, d'alguna manera, el problema de tots els països és el mateix. Tenen un deute brutal i no creixen. El que passa és que és cert que hi ha països com Espanya que ho té més acusat que altres.
Quan vostè parla, fa referència a això del deute, clar, si els governs no s'arremanguen i no posen un rumb fix a resoldre el deute, sigui, com vostè diu, amb una quita o amb passar aquest deute a deute perpètua, aquí cada cop anirem a pitjor, perquè el deute, com vostè diu, seguirà creixent i les retallades aniran augmentant. És més, ara ja es parla de la intervenció total d'Espanya, no? Hi ha molta gent que la situa al novembre-desembre.
A veure, i Espanya ja està intervinguda.
Sí, però diuen en diferents trams i que el proper ja seria el tram total, no? Sí. La intervenció del govern, la intervenció de les comptes públiques i que aleshores la retallada encara seria més gran.
Sí. Clar, això és absolutament cert. L'exemple el tenim a Portugal. A Portugal, el govern del senyor Sócrates volia evitar com fos la intervenció i demanar el rescat. Per això va fer 3 plans de retallades i sanejament, etc. Per què? Perquè si venen de fora, tot és més dramàtic. És a dir, i això sí que m'agradaria que quedés molt clar. Això que està fent el govern, és a dir, una cosa és que estigui ben, les decisions siguin bones o no siguin bones, aquí no entro. És a dir, però aquestes retallades que està fent, és a dir, si venen de fora, seran molt més bèsties. Però molt més. Molt més significa molt més. Amb la qual cosa...
Bueno, retallades que no ens porten enlloc.
Sí, sí, bueno, retallades que no es porten al lloc. Sí.
Però és que... No resol el problema de creixement i de deute.
Sí, però és que a Portugal ha passat el mateix. A Portugal han vingut de fora, els han fet uns plans salvatges. Portugal no està creixent. Portugal està pràcticament... El que ingressa és per pagar el deute. És a dir, aquests rescats només serveixen per que els creditors... cobrin tot o part de la seva deuta.
I com ho trenques, això?
L'única cosa és, miri, vostè què prefereix, el 20% d'algú o el 100% de res?
És a dir, però això potser hauria de ser el govern espanyol que es posés seriós i digui, escolti, o vostè o negociem això... O no ho sé, vull dir, buscar una mesura...
No, ha de ser general. Això no pot ser a nivell...
Bueno, doncs aleshores fer un front comú amb diferents països de la Unió Europea i dir fins aquí.
Però això una mica Grècia no ho va fer.
No,
a Grècia li van fer la quita.
Exacte, però a Grècia li van imposar. És a dir, el cas de Grècia és una economia col·lapsada, és a dir, absolutament col·lapsada. Afortunadament no hem arribat al cas de Grècia. Però vostè, per exemple, parlava del govern. A Madrid això és d'ara, ja s'està parlant d'eleccions l'any vinent, el primer trimestre, eleccions anticipades. És a dir, a veure... Però
com a Grècia.
Però és que altres eleccions tampoc resoldrien absolutament res.
No, com a Grècia.
Vull dir, llavors la sortida ha de ser govern de concertació nacional i, evidentment, un pacte a nivell europeu per afrontar el problema de forma conjunta. I la idea de la Unió Bancària amb un supervisor únic, jo penso que és una bona idea, realment ho penso. I arribar a acords pressupostaris també és una bona idea. El que passa és que això significa pèrdua de sobirania.
Deixi'm preguntar-li per dues qüestions que hi posava sobre la taula el Fons Monetari Internacional, que ha demanat, primer, al govern de Rajoy que freni el ritme d'ajustaments per no tallar en sec el creixement del país. M'agradaria conèixer la seva opinió al respecte. I després, que el Fons Monetari Internacional també adverteix que hi podria haver risc de deflació a la zona euro. Què vol dir això?
Bueno, és que això sembla com si en el Fons Monetari Internacional, i això no és la primera vegada que passa, hi haguessin dos departaments diferents, que un pensa en el dèficit i en la sanejar comptes públiques, i l'altre pensa en el creixement. És a dir, a veure, en el model nostre, el model que hem viscut fins ara, els ajustos que està fent el govern, espanyol i el que sigui, això ho farem al creixement. És a dir, perquè si es retallen despeses i es pugen impostos, per reduir el dèficit, el creixement es col·lapsa. Bé, amb la qual cosa, dins del model nostre, aquest tipus d'ajustos és una bestiesa. Ara, l'alternativa, clar, la pregunta és si hi ha alternativa. La resposta és que, pensant a nivell de país, no. No hi ha alternativa. És a dir, podia haver alternativa pensant a nivell de zones. És a dir, aquesta zona d'Espanya funciona cap endavant, aquesta zona d'Espanya funciona cap endavant, i la zona que no funcioni... Bé, però això ja és saltar de nivell. I per altra banda, quan diu que hi ha risc de deflació, sí, hi ha... el risc de deflació és molt elevada. Concretament, aquest informe parla de que amb un nivell de confiança del 70%, que és bastant, hi ha un risc de deflació d'un nivell de preus, de creixement de preus, d'un menys 2,5% al 2016, que és moltíssim, eh? Moltíssim. Clar, per què passaria això? Si cada vegada hi ha més atur, cada vegada hi ha menys consum, cada vegada...
La gent és més pobra.
És més pobra. Cada vegada hi ha menys expectatives, cada vegada les rentes baixen més, hi ha menys salari i menys recaptació i menys despesa pública, clar, tot això es fa petit, petit, petit. Clar, això és una deflació, això és una situació deflacionària. Això és el que va passar a la depressió dels anys 30, per exemple. És a dir, clar, hi ha risc, però hi ha risc real. No, la lectura que el govern està fent amb això és que la gent, que és molt llesta, com estan baixant els preus, s'esperen a comprar. No, això és fals. És a dir, la gent no compra perquè no té renda o capacitat d'endeutament. A veure, la raó és aquesta. I és veritat, és a dir, és veritat el que diu Alfons per la banda del creixement, dins dels paràmetres del nostre model, i és veritat que hi ha un risc de deflació per a l'empobriment generalitzat que està tenint la població, és cert.
El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, ha xifrat en 200 milions d'euros anuals el cost addicional que suposarà l'increment de l'IVA a les finances de la Generalitat. És a dir, que li costarà encara daurar més calés. Amb la rumorologia que ens arriba de que cada cop li costa més a la Generalitat passar, és a dir, pagar les nòmines a final de mes, la pregunta és, perquè hi ha alguns economistes que apunten que la Generalitat tard o d'hora haurà de ser intervinguda. Jo li pregunto a vostè com ho veu tot això, a banda del que li deia, d'aquests 200 milions d'euros addicionals anuals que haurà de pagar de més la Generalitat.
A veure, si Espanya està intervinguda, i cada vegada ho estarà més, Catalunya, Astúries, Castella-La Manxa, cada vegada estaran més intervingudes.
Però per Espanya o per Europa?
No, però sí, és igual. És a dir, a veure, si el govern espanyol no es molestarà en intervenir a Catalunya.
No es molestarà.
No es molestarà, al marge de que... És a dir, aquí ve un senyor de Madrid...
Bueno, però els números, perdoni, sí. Els números de Montoro, que han estat generant gran discussió, no?, del dèficit que ell marca per les comunitats, com per exemple Catalunya, que ja la Generalitat diu que és inassumible, això ho marca Montoro, no ho deu marcar
a
Brussel·les.
Però a veure, d'entrada això és fals. Una altra vegada això és fals. És a dir, perquè s'ha d'afegir també el dèficit fiscal interregional. És a dir, això s'ha d'afegir. És a dir, si parlem de dèficit, és a dir, jo penso que això arribarà. Si parlem de quan li diuen a Catalunya no, és que tu tens un dèficit d'un 4%, no és fals, és fals això. Catalunya té un superàvit de quasi bé un 5%, perquè hi ha un dèficit fiscal interregional que juga en contra nostre i això no es té en compte. I el govern de Catalunya tampoc parla d'això, parla del pacte fiscal, que jo no sé què és el pacte fiscal, sinó que parli del dèficit fiscal internacional. El doctor Mas-Colell i el senyor Artur Mas, que parlin d'això. No parlen d'això, parlen del pacte fiscal. Bé, llavors, si es parlés d'això, i poséssim a l'equació aquest component, sortien altres números. El que passa és que, clar, tornaríem al que hem dit abans. És a dir, que hi ha zones que tenen possibilitats i hi ha zones que no tenen possibilitats. I hem d'arribar aquí.
Aleshores, per què ens carreguen el mort?
Exacte. Es carreguen molt perquè encara es continua parlant en termes d'Espanya, total. No parlo a nivell polític, a nivell econòmic. A nivell d'unitat, una unitat. Espanya avança, creix o no creix? I el dèficit és d'Espanya i el deute és d'Espanya. Per exemple, Espanya té un deute. A Itàlia això ja s'ha plantejat, el que diré ara. A Espanya té un deute públic al voltant d'uns 700.000 milions d'euros, aproximadament, de deute pública. Sí? Vale.
700.000?
Sí, més o menys, 680.000 milions. Bueno, a mi m'agradaria saber, jo no tinc aquesta dada, però a mi m'agradaria saber, d'aquests 680.000 milions, quina part correspon a Catalunya? O sigui, de quina part d'aquests 680.000 milions és responsable a Catalunya? A mi m'agradaria saber. Jo penso que és poquíssim. Però a la vegada som corresponsables de tota la deuta. Jo no estic d'acord amb això. No estic d'acord. No estic d'acord, és a dir, i d'això s'ha de parlar, hi ha de parlar els polítics a Catalunya, independentment del color, han de parlar les empreses, han de parlar la Cambra de Comerç, han de parlar les institucions, s'ha de parlar, perquè aquest és el problema, aquest és el problema, aquest és el problema. És a dir, les obres d'ampliació del port de Barcelona estan aturades, això. Sí, per què? Perquè no hi ha peles, perquè no hi ha pasta.
Però està la mateixa empresa xinesa, la Hanshin Tung, que diu que ja, bueno, ja m'ho faré jo, és a dir, ja invertiré jo, i em pagaré jo les obres d'accés al port de Barcelona.
Això és inassumible, això és inassumible. I d'això no, però d'això no es parla, d'això no es parla. Home, perdona, i és que no es parla ni tampoc es reclama que es parli.
Bueno, no es parla perquè, perquè no hi ha sortida.
Bueno, a veure, és que...
No, però si Catalunya és de superàvit, es podria fer el del port i es podria fer tot.
Sí, però no hi ha sortida. No hi ha sortida política.
Bueno, a veure...
Aquesta és la raó, no ens enganyem. És a dir, no hi ha sortida política i els polítics, quan parles amb ells, et fan una anàlisi de, excepte alguns, de que realment, o sigui, segons que moure's en quins paràmetres, és molt arriscat.
Bueno,
per no dir impossible.
Bueno,
per tant, no hi ha sortida.
Bueno, a veure, jo penso que sí que hi ha sortida. Jo penso
vostè
que...
sí, però hi ha molts polítics que ara mateix manen que no ho veuen, bueno, vull dir, no hi veuen sortida.
Jo penso que la població a Catalunya tindria d'estar conscienciada d'això, tindria de viure això, els tindrien d'explicar això, que la gent, d'una forma senzilla, que la gent ho captés, que la gent treballés amb aquests números, amb aquesta idea, i després sortir a Europa i explicar-ho.
Però vostè què vol dir? Que si no fóssim a Espanya, tindríem superàvit?
No, jo no parlo de política. Jo no parlo de que si Catalunya independent, no parlo d'això. Jo parlo de que...
De dèficit
fiscal. Surten 16.000 milions de
pues està dient això?
I que no tornen. Punto. Només dic això. O sigui, jo no estic demanant la independència política. Jo estic demanant el part d'aquests 16.000 milions, punto.
Però és que doncs Madrid no els donarà pas.
Bueno, però els hem de reclamar.
Perquè, com vostè ha dit, Madrid agafa Espanya com un tot. El todo va bien, el todo va mal, ja està. S'ha de començar
a deixar de pensar així. I a França hi ha un problema semblant, eh?
Bueno,
i a Alemanya també, i a Bèlgica.
Alemanya ha estat Baviera, ara, que
Espanya no parla de les diverses parts perquè no vol un agravi comparatiu. No vol dir Catalunya va mejor que Extremadura.
A Bèlgica, per exemple, perquè el que passa és que són molt hàbils, això. El problema en Flandes no és un problema polític, no hi ha cap problema polític a Bèlgica, el problema és econòmic, que la majoria del PIB de Bèlgica l'està generant en Flandes. El que passa és que, clar, Flandes hi ha, a la vegada hi ha un sentiment nacionalista, però el problema no és polític, és econòmic.
És pasta, sí. Mm-hmm. Quan abans era l'inrevés, i Flandes era el pobre,
sí,
Valònia era el ric.
Sí, exacte.
Vostè ens deia que la situació que estem vivint aquests dies, li deia en aquest cas a la Xènia Lobo preparant la conversa d'aquesta tarda, li recorda el que va viure Cuba entre 1991 i 1994, que es coneix com a període especial. Quin és aquest període?
Sí, és a dir...
Faci'ns memòria.
Sí, Cuba era un país que era totalment dependent de la Unió Soviètica. És a dir, la Unió Soviètica es volcava a Cuba, li donava absolutament de tot a Cuba. Per què? Perquè, evidentment, li interessava. Era una base gigantina que tenia al costat dels Estats Units, a 100 quilòmetres dels Estats Units. Clar, quan la Unió Soviètica es va trencar, aquest ajut, aquesta inversió, aquesta despesa en Cuba va desaparèixer.
Uh-huh.
Però va desaparèixer, a més, d'avui per demà, literalment d'avui per demà. Bé, llavors, Cuba es va trobar en una situació de desaprovisionament generalitzat de tot. Començant per fusta, acabant per petroli i continuant per acer. Llavors, què va tenir de fer el govern? Restringir totalment la despesa. De fet, el PIB de Cuba són xifres que són bestials. En 4 anys va retrocedir un 35% el PIB de Cuba. Un 35%. I això, dins de la iconografia oficial i popular a Cuba, es coneix com a període especial.
Uh-huh.
Bé, després va començar el turisme, bueno, etcètera, etcètera. Llavors, jo ara em dono la sensació, amb tota aquesta cadena de retallades, pujades, sí, d'impostos, que no arriben al lloc, més retallades, a mi em recorda això. O sigui, jo he estat a Cuba, he estat parlant amb economistes cubans i tal, i em recorda això. Uh-huh. És a dir, és un viatge cap enlloc. És un viatge cap enlloc.
És una gran definició, que un viatge cap enlloc. Vostè també diu que Espanya s'està mexicanitzant. Què vol dir amb això?
Bueno, a veure, a Mèxic, l'única economia que de veritat funciona és allò que a Mèxic diuen l'economia informal. És a dir, jo, a més, crec que és un... Sí, jo crec que és una figura... Aquí li diuen economia submergida. No.
És un bon eufemisme, eh?
Sí,
economia informal.
Sí. Realment, jo crec que és un concepte molt ben trobat, perquè economia submergida queda molt... Economia informal.
Informal.
Sí, exacte. Llavors, l'única economia que funciona és l'economia informal. Informal. Es calcula que el 60-65% de la població està treballant en l'economia informal a Mèxic. Llavors, què passa amb l'economia informal? L'economia informal, clar, evidentment no paga impostos. impostos directes.
Sí, sí, no, clar.
No paga impostos directes, i molts indirectes tampoc. Llavors, la recaptació fiscal és baixa, amb la qual cosa l'Estat no pot fer res. Llavors, un dels problemes que té el nou govern mexicà, per exemple, és aquest, a veure com li dona la volta aquesta situació. Però bueno, llavors, a Espanya, jo el que penso amb aquesta cadena de pujades d'impostos, etc., és que anem cap a una economia informal.
Perquè vostè l'argument de Cristóbal Montoro que s'ha de pujar l'IVA perquè molta gent no paga l'IVA...
Això és una fal·làcia. És a dir, a veure, si volen de veritat volen que la gent pagui l'IVA, que es persegueixi el frau a sang i fetge. Clar, llavors, que es persegueixi... El que passa és que, què passaria si fes això? Si fes això? Moltes empreses tindrien de tancar.
Ara.
Perquè moltes empreses...
Són les que defrauden més.
Moltes empreses no defrauden a l'empresari per comprar-se un Ferrari. Moltes empreses defrauden perquè necessiten aquest marge per sobreviure. Que això és lo terrible, i el govern ho sap. En el qual, què fa el govern? No persegueix el frau poc, perquè no, sent realistes, a Espanya la pressió del frau és tova, persegueix el frau poc, llavors puja els tipus d'IVA perquè la base imponible cada vegada és més petita. En el qual diu, bueno, pues lo comido por lo servido. Pugem els tipus, i llavors qui pugui pagar, que pagui més...
I el que no pugui pagar...
Exacte.
O no vulgui pagar...
Exacte.
Però han dit que recaptaran menys amb aquesta pujada d'IVA.
Però, per altra banda, el govern, dins del plan que ha presentat i que l'han acceptat, diu que recaptarà 22.000 milions més d'IVA. Això que m'ho expliquin. Que m'ho expliquin. Però és que l'hi han acceptat, eh? El bo del cas és que a Europa, a Brussel·les, l'hi han acceptat, això. Perquè tu me cuentas, yo acepto, me lo creo, porque interesa, pues que... En fi.
Mare.
Escolti, abans parlàvem de les quatre auditories a la banca. Vostè ens deia que hi podria haver fallides controlades. Què vol dir això de fallides controlades? Això és com allò de quan tiren a terra un edifici?
Voladura controlada, sí.
Sí, voladura controlada. O...
A veure, ara
ja... A vegades s'esconya la voladura, que queda l'edifici a mig
pols, torçat. Pols se n'aixeca molta.
A veure, ara ja s'està començant a dir que... O sigui, la idea de que un banc faci fallida... Això continua sent pecat mortal.
Sí, tabú, o sigui, tabú.
Això, no? Tabú, impossible, impossible. Ara, el que ja s'està començant a dir és que potser sigui més barat tancar un banc d'una forma controlada que no mantenir-lo viu artificialment. Llavors, què vol dir una fallida controlada? Bueno, s'agafa, s'analitza, es garanteixen els dipòsits i aquest banc és absorbit. És a dir, d'alguna manera...
Desapareix la marca.
D'alguna manera seria algú semblant al que ha passat amb la CAM, que va ser absorbida per la banda Sabadell, sí. El que passa és que aquest procés ja és irrepetible. És a dir, jo penso que veurem desaparició de bancs. Jo penso que sí.
Demà farà, per ser un any que Bankia va sortir a borsa, realment, i realment és de delicte. Les accions valen ara un 80% menys que el primer dia. Van sortir a 3,75 euros cadascuna i ara, amb prou feina, se'n paguen 0,66.
Bueno, i perdó, ja van sortir amb un descompte. Perquè el preu original no les comparava ni sa mare. Llavors ja van sortir amb descompte. I sobre el descompte, una caiguda del 80%.
Escolta, ahir entrevistàvem amb Ernesto Alcaizer, en el seu llibre que parla d'estafa, i aquí tal, amb el que va explicar el senyor Kaiser, estaríem parlant d'una estafa on el primer estafador seria el Zapatero, que fa comprar accions que sap que no les comprarà ni sa mare a un grapat d'empreses i pressionen a un grapat de lobbies perquè comprin les accions de Bankia. El primer Zapatero.
I ho sabent-ho.
Sabent-ho. Això és de delicte d'estafa.
Exemples com aquests hi ha un...
Això no ho dic jo, ho diu Néstor Cáceres al seu llibre.
No, però exemples com aquests hi ha un grapat. Per exemple, del bilió d'euros que ha donat al Banc Central Europeu entre el desembre i el febrer, del bilió d'euros, la banca espanyola va agafar 350.000 milions. Per què? Per comprar deute pública. A veure... És a dir, això són d'aquelles coses que, evidentment, no estan ben fetes, però com a tothom li convé, doncs, bueno, passen. És a dir, és que és així.
Bueno, perquè ho plantejaven com una nova solució per Bankia. I la solució era treure Bankia, o sigui, recapitalitzar-la amb la borsa i treure les accions de la borsa.
Exacte.
Bueno, doncs l'invent del TVO, no? Vull dir, l'invent de... I ja ho sabien, perquè és el que explica el senyor Kaiser. Vull dir, ja sabien que allò no anava, però van fer comprar accions a tothom. Vull dir que és tremendo, això. Diuen que Bankia, el futur de Bankia, també vés a saber com acabarà, no?
Bueno, hi ha una teoria que corre por ahí, perquè ara hi ha teories d'aquestes, veurem
sí,
moltes.
Que vulguis, no?
Sí, que Bankia serà el futuro banco malo.
Ah.
Sí. És a dir, que com es crearà... Bueno, la cosa està en que si hi haurà un, hi haurà més, no? Aquestes formes de societats de no sé com es diu. És a dir, però hi ha una teoria que diu que Bankia, com a tal, es convertirà en el banc dolent i llavors tots els bancs posaran la seva porqueria...
Al banc.
Sí, a Bankia.
Veurem, no?
Seria possible, seria possible.
Bueno, que tingui un bon estiu.
Igualment.
Vostè creu que fins al mes de setembre hi haurà altres... Viurem convulsions, sotracs importants, o fins al setembre ara entrarem en una fase de...
Jo penso que aquest agost no serà...
D'anestèsia.
Jo penso que aquest agost no serà com l'agost passat. Jo penso que aquest agost serà una mica d'anar coent. I entre el setembre i octubre començaran a passar coses. O sigui, perquè totes aquestes mesures... No parlo només a nivell espanyol, totes aquestes mesures... arribaran i començaran a tenir conseqüències cap al setembre-octubre.
Bé, doncs al setembre ja hi tornarem per explicar-ho. Professor Santiago, veig que rebufa el Marcel Morilla.
Una miqueta.
Professor, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Gràcies.
Que tingui un bon estiu.
Ja, igualment.
Fem 4 minuts de pausa, ens relaxem i saludarem Marc Serra. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.